Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
I acabem el Planeta Prat d'avui parlant de salut, i és que l'Hospital Universitari de Bellvitge estrena una nova àrea per trastorns de la conducta alimentària. Les instal·lacions s'han creat cercant la màxima semblança amb els espais domèstics familiars. En parlem amb la doctora Maria del Pino Alonso, cap del Servei de Psiquiatria d'aquest hospital. És una entrevista dels serveis informatius de la casa.
L'Hospital de Bellvitge ha estrenat una nova àrea d'hospitalització per a trastorns de la conducta alimentària. Es tracta d'un nou espai amb 6 llits dissenyat cercant la màxima semblança amb els espais domèstics familiars, i que pretén potenciar els tractaments multidisciplinaris i la interacció amb les famílies durant tot el procés de recuperació. Per conèixer més sobre aquesta nova àrea, saludem a la doctora Maria del Pino Alonso, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Molt bona tarda, doctora.
Bona tarda.
A primer lloc, i en termes generals, en què consisteix o com podríem definir el que és aquesta nova àrea d'hospitalització?
Clar, és important entendre que aquesta nova àrea d'hospitalització s'engloba dintre de què és el tractament global dels trastorns de la conducta alimentària, sí? Que és un tractament que s'ha anat doncs, transformant i modificant amb els anys, i que té a veure una mica amb la gravetat del trastorn. Dintre dels trastorns alimentaris, doncs, quan les persones tenen símptomes doncs, d'intensitat més lleu o en formes més inicials, normalment reben un tractament a nivell ambulatori des dels centres de salut mental. Els casos que són una miqueta més complexes, o com aquesta primera valoració inicial, doncs no hi ha una bona resposta, es deriven a unitats específiques de tractament dels trastorns de la conducta alimentària. Una d'aquestes unitats, tradicionalment, doncs, havia estat a l'Hospital de Bellvitge. Aquestes unitats d'abordatge dels trastorns alimentaris tenen una part ambulatòria. Quan els casos són més greus o necessiten un tractament més específic, un abordatge en hospital de dia, on la pacient, perquè normalment són noies, doncs venen al matí a les 9 i estan fins a les 5 de la tarda, però després tornen a casa seva. I si aquest abordatge no és suficient i la persona continua tenint símptomes greus, normalment perquè hi ha una pèrdua de pes doncs, prou important o prou significativa perquè sigui necessari plantejar un ingrés, o en el cas de les pacients que tenen moltes conductes purgatives, vòmits, afartaments, doncs perquè són molt freqüents durant el dia i també poden suposar un risc greu, llavors és quan es planteja la possibilitat d'una intervenció amb ingrés hospitalari. I per aquest subgrup de pacients, que és important entendre doncs, que són una minoria i que són casos doncs, especialment greus, són pel que es planteja aquests ingressos en unitats hospitalàries. Nosaltres fins ara aquestes pacients ingressaven en un servei general de psiquiatria amb altres pacients, amb altres patologies, i des de ja fa doncs, un parell d'anys, quan es va cometre la reforma de tot el que és el servei de psiquiatria del nostre hospital, doncs es va considerar que era important que aquestes pacients que tenen doncs, una mica les seves particularitats tinguessin una àrea reservada per elles, no? Llavors, d'aquí va sortir aquesta primera idea. I després, des de fa ja també uns anys, amb salut mental, crec que tots som més conscients que els ingressos hospitalaris són situacions bastant traumàtiques per les persones, no? Estàs en un moment difícil de la teva malaltia, t'allunyen de la teva família, t'allunyen del teu entorn, no? Comporten un aïllament, una distància. Llavors, hi ha una voluntat d'humanitzar al màxim els entorns hospitalaris, no? I en el cas de les persones amb TCA ens semblava especialment important que les famílies poguessin també participar del procés de tractament perquè són fonamentals i que el nostre entorn fos el més similar possible a l'entorn real de les pacients perquè tot allò que aconseguíem millorar durant l'ingrés doncs, tingués més possibilitats de mantenir-se a casa. I per això doncs, l'espai està dissenyat com si fos una mena de casa gran cuina, amb un espai comú per compartir els àpats i fer activitats, i amb habitacions individuals que no tenen llits d'hospital, sinó llits com els que tindríem a casa i que les pacients doncs, poden decorar d'alguna manera i fer-se seus, no? Amb aquest doble objectiu, oferir un tractament intensiu, que és el que necessiten per la seva situació, però alhora doncs, el més humà i el més proper a la vida de la pacient que sigui possible.
Com es fa aquesta interacció amb les famílies durant el tractament? A través de visites? Imagino no, que aquest contacte, com ara explicava, doctora, amb les famílies i amb el seu entorn també ajuda a la part més psicològica del tractament no, i del benestar emocional de les pacients.
Exacte, sí. Les pacients tenen visites diàries i nosaltres intentem que des del minut zero doncs, les famílies vinguin diàriament a l'hospital. Es fa un treball específic psicològic per les famílies també, normalment més a nivell d'hospital de dia. La psiquiatra responsable de la unitat doncs, també té entrevistes habitualment un cop per setmana, setmanals, amb les famílies, on d'una banda recollim doncs, les inquietuds i les impressions de la família i també treballem aspectes doncs, psicoeducatius, emocionals, perquè ells ho facin. I després hi ha un concepte, els anglesos li diuen family meals, no? Com dinars familiars, que el que es fa és que doncs, normalment és els divendres, una família de les persones que hi ha ingressades doncs ve a la unitat i menja amb les pacients. No? En els TCAs hi ha molta por al menjar i a l'augment de pes, llavors la manera de menjar moltes vegades també és doncs no l'adequada. No? Doncs es fan trossets molt petits o s'escampa el menjar pel plat o no? Doncs es beu massa aigua. Hi ha tota una sèrie de maneres, automatismes que doncs els tenen molt interioritzats, no? I això és important modificar-ho. És important que les famílies sàpiguen com fer-ho d'una manera que sigui motivadora per la pacient i que sigui reforçadora i que no es visqui només com un control extern fiscalitzador, no? Llavors, el fet de que participin de les dinàmiques de la unitat ens ajuda a aconseguir aquests reptes.
D'altra banda, també en aquest espai es treballa en grup, diguéssim, a través de teràpies grupals. I en aquest sentit, com ajuda no, el fet de, en aquestes noies, que em comentaves que són principalment, el fet de poder compartir experiències amb persones que estan passant pel mateix procés que elles i que imagino que les entendran més que ningú, no? Com ajuden aquests grups terapèutics en aquest cas?
Clar, el que és els grups pròpiament terapèutics, que se'n fan molts, es fan en un espai que de fet no és a dins de la unitat, sinó en un espai que correspon a l'àrea de l'hospital de dia i de la unitat de TCA, i de fet es fan sessions grupals per treballar doncs, regulació emocional, per treballar l'autoimatge i la percepció del cos, per treballar la resolució de problemes, per treballar les relacions socials i interpersonals, no? Tot això es treballa molt. El que és pròpiament a la unitat, treballem amb l'ajuda del personal d'infermeria temes de regulació emocional, de com d'alguna manera jo reacciono a emocions difícils com poden ser la por, el fàstic, l'angoixa davant dels àpats, no? I també treballem molt amb aspectes més com de labor teràpia. Intentem que les persones no estiguin les 24 hores del dia només pensant què menjaran o no menjaran, o si han augmentat de pes o no, sinó que intentem treballar doncs, amb diferents tècniques, de dibuix, de jocs de taula, d'activitats manuals, doncs, que les persones també trobin coses que fora del TCA també li donin com un sentit a la seva vida, no? En aquest sentit doncs, intentem tenir tenim una activitat, per exemple, amb gossos terapèutics, tenim alternatives amb un hort terapèutic, per exemple, no? La idea és que cadascú de nosaltres tenim coses que ens motiven, que ens ajuden, no?, a donar un sentit a la nostra vida. Els trastorns de la conducta alimentària en les formes greus tenen tendència a fer-se com protagonistes de la vida de la persona, no? La persona s'identifica amb el seu trastorn, no? Dius, jo sóc anorèxica. Quan això no hauria de ser així, no? Les persones hauríem de dir, tinc una anorèxia, pateixo una anorèxia, però no sóc una anorèxica, sí? Perquè no és la meva identitat, és una malaltia. Però els trastorns de la conducta alimentària fan molt aquest, no? S'apoderen molt de la vida de la persona. Llavors, nosaltres creiem que és molt important treballar el trastorn, treballar les pors, no? Tots els pensaments distorsionats, però també ajudar la persona a construir un projecte de vida fora de l'anorèxia o fora de la bulímia, sí? I aquí és on entren família, amics, estudis, aficions, no? I tot això doncs, també ho hem de cuidar molt.
A banda d'aquests trastorns de la conducta alimentària en aquesta àrea d'hospitalització, també es treballa el trastorn obsessiu-compulsiu. En aquest cas, com és el procediment? Quines semblances té amb el TCA i compartir espai, diguéssim?
Sí, a la unitat del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge fa molts anys, més de 20 anys, que hi ha un programa específic per tractar pacients amb trastorn obsessiu-compulsiu. Una mica amb aquest mateix model que us comentava per les persones amb TCA. És un model esgraonat que fa doncs, que les formes més lleus es visiten als centres de salut mental, les formes més greus o resistents doncs, es poden derivar a l'hospital i nosaltres habitualment els veiem a nivell ambulatori, però sí que sabem que hi ha també doncs, algunes persones amb TOC que tenen formes molt, molt greus de la malaltia, que aquest tractament amb teràpia psicològica i farmacològic ambulatori no és suficient. Llavors ja fa temps que tenim un programa d'intervenció que es diu cognitiu-conductual, perquè es treballa amb tècniques psicològiques d'exposició en prevenció de resposta, amb règim d'ingrés. Clar, això et permet que en lloc de fer doncs, una hora de teràpia a la setmana, com faries amb un programa normal, doncs en aquest cas tu pots fer 6 o 7 hores diàries d'una intervenció cognitiu-conductual doncs, amb col·laboració dels psicòlegs, els psiquiatres, i aquí és molt, molt important el personal d'infermeria. No? El psicòleg i el psiquiatre doncs, planteja quines exposicions farà la persona i després doncs, amb tota la participació de les infermeres permetem o ens ajudem a que el pacient faci. Llavors són ingressos programats d'entre 2-3 setmanes de durada i ens semblava que aquest espai que s'assembla molt a una casa, no?, i que és com doncs, especialment amable, era un espai idoni perquè aquests pacients amb trastorn obsessiu doncs, ingressessin per fer el tractament intensiu. I d'aquí una mica aquesta idea de combinar dintre dels 6 llits, doncs en principi hi ha 4 o 5 llits més dedicats als trastorns de conducta alimentària i 2 llits dedicats a les persones amb trastorn obsessiu compulsiu.
De fet, amb aquests nous llits es completa aquesta renovació d'hospitalització de pacients amb patologies o trastorns mentals a l'Hospital Universitari de Bellvitge. I per acabar, li volia preguntar, com a professional del sector, considera que estem avançant per fi en tots aquests temes de benestar emocional, de salut mental? Ens posava diferents exemples, no?, de com en aquest espai en concret sí que es té molt en compte a través de processos concrets aquesta part més de benestar emocional. Sembla que està costant una mica, no?, com ser conscients que igual que quan ens trenquem una cama anem al metge, si tenim problemes de salut mental també necessitem l'ajuda professional. Com valora vostè els avenços en aquest sentit?
Clar, jo crec que hem avançat moltíssim, no? Com a societat. Probablement, jo crec que un dels grans aprenentatges després de la pandèmia va ser aquest, no? Fins a quin punt era important tenir cura del nostre benestar emocional, la interacció social, el poder, no?, relacionar-nos, envoltar-nos i cuidar-nos amb aquells aspectes que van més enllà de la salut física, no? Jo crec que això a nivell poblacional està millorant claríssimament, no? Evidentment hem de continuar treballant doncs, en contra de l'estigma que encara té no, tot el món de la malaltia mental. Crec que avui en dia la gent, especialment els joves, no, no tenen cap dificultat per dir doncs, estic veient un psicòleg, que crec que aquesta part l'hem avançat moltíssim. En l'àmbit de la psiquiatria potser encara tenim estigma. No? Jo crec que és important també diferenciar el que és doncs, tenir cura del benestar emocional, no?, i procurar treballar aspectes de creixement personal, de gestió d'emocions, que això ens, no?, a tots ens va molt bé i tots hauríem de cadascú a la seva manera fer-ho. I després també no confondre això amb la malaltia mental, no? És a dir, tots hem de tenir cura del benestar emocional, però després hi haurà un percentatge alt de la població, eh? Les dades diuen que una de cada quatre persones al llarg de la seva vida tindrà un problema de salut mental, una malaltia mental, eh? Llavors, n'hi ha des de les que són molt greus a les que no ho són tant, n'hi ha de les que es tracten molt només amb fàrmacs i n'hi ha que la psicoteràpia és molt important, però jo crec que també doncs, això, treballar contra l'estigma i que les persones que tenen malalties mentals necessiten tenir espais que siguin especialment amables, especialment humans per ells, no? Tots tenim claríssim que una planta de traumatologia doncs les portes seran prou amples perquè passin les cadires de rodes o la gent tindrà, no?, una comoditat per la mobilitat. Doncs en l'àmbit de la psiquiatria això vol dir espais amb llum, espais amples, espais que respectin la teva intimitat, que això és quelcom que s'havia abandonat molt, no?, durant molt de temps els espais els malalts psiquiàtrics, al contrari, eren espais doncs, moltes vegades molt abandonats. Jo crec que en aquest sentit hem avançat moltíssim i crec que especialment a l'Hospital de Bellvitge ara som especialment afortunats perquè tenim no, un setting, que en diem nosaltres, un entorn que realment ens afavoreix moltíssim treballar amb aquesta perspectiva de que el pacient sigui el centre del tractament i el seu benestar sigui el més important.
Doncs ens quedem amb això, doctora Pampino. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres als serveis informatius del Prat Ràdio i explicar-nos aquests avenços, com bé els ha definit i a seguir en aquest camí. Nosaltres, com sempre, estem pendents. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Adéu.
Era fosc, però ara han encès el llum. Digue'm, ens alliberem, que ja no ens mana ningú. Ara reparem les ales trencades per desús i podem reviure els dies que semblaven perduts. I ara deixarem de mirar enrere. Fa massa temps que ens aguantem, que qui no canta es desespera. Ja hi anirem allà a l'infern, però queda camp per córrer, per arribar molt més lluny. Tot ve la cara si jo estic amb tu. I seguirem, farem com hem fet sempre. No callarem, som grans però no estem fets de pedra. Caminarem, celebrarem la vida. No pararem i trobarem sempre la sortida. Som quatre dies i n'han passat tres. I ara el que queda clar és que no cal tenir por de res. I sempre, sempre amb les causes perdudes i demà.
és per sempre, tot el seu final. Sigui com sigui, arribarem a dalt i seguirem, farem com hem fet sempre. No callarem, som grans però no estem fets de pedra. Si caminarem, celebrarem la vida. No pararem, trobarem sempre la sortida. I seguirem, farem com hem fet sempre. No callarem, callarem, som grans però no estem fets de pedra. Si caminarem, celebrarem la vida. No pararem, trobarem sempre la sortida.
Planeta Prat.
Aquí al Planeta Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda als sindicats.